Bon dia a tothom i benvinguts al Museu de Maricel en aquesta roda de premsa de presentació de l'exposició La formació d'un ideal als 125 anys del Cap Ferrat, la construcció d'un ideal, i estem fent lapsus, la construcció d'un ideal als 125 anys del Cap Ferrat, exposició que commemora aquest fet que per nosaltres és, diguem-ne, la nostra partida de naixement original, que el 4 de novembre de 1800... no vull dir-ho malament, el 94, Santiago Rusiñol va aterrar a Sitges. I a partir d'aquest aterratge de Santiago Rusiñol a Sitges va fer que aquesta ciutat es convertís en el nucli on es va coure el modernisme català. I tot això hauria quedat com una anècdota als llibres d'història si no fos perquè va tenir una altra exposició material, que és la construcció del Cap Ferrat i la seva transformació final en un museu públic, en un dels primers museus públics de Catalunya. L'exposició aquesta, doncs, que commemora els 125 anys del naixement del Cap Ferrat, ha pretès recuperar la història dels orígens del Cap Ferrat, fer-nos entendre per què, qui era Rusiñol una miqueta més i què va venir a fer aquí, per què va venir a patar aquí, com va portar-hi les seves col·leccions, com era Sitges aquella època en la que Rusiñol va aterrar aquí i com es va construir tot aquest Cap Ferrat, que més enllà d'un edifici és un ideal, és una idea de temple de les arts que ultrapassa, diguem-ne, el fet material. I afortunadament Rusiñol va tenir el bon seny de deixar-lo a la vila de Sitges. Gràcies a això existeix el Consorci del Patrimoni de Sitges i gràcies a això Sitges segueix sent, 125 anys després, un referent important en l'art i en la història de l'art. Llavors, com que el comissari que ens acompanya avui aquí, malauradament malalt perquè té una pedra al ronyó i està patint...
Tampoc calia passar a la premsa.
No, però a veure, que té més mèrit, oi? Ens ho explicarà molt millor, doncs li cedeixo la paraula amb ell, que sigui ell qui ens expliqui una miqueta, doncs, aquesta exposició commemorativa. Moltes gràcies.
Molt bé. L'exposició commemorativa del 125 anys de Cap Ferrat, de fet, és una celebració. El que celebrem és la construcció d'aquest projecte i la posada en el mapa de Sitges de la capitalitat del modernisme català durant bastants anys. De fet, aquesta exposició el que fa és, sense desmuntar el Cap Ferrat, que el tenim aquí al costat, el tenim a escassos metres d'aquí, és explicar els seus orígens, el perquè d'aquesta construcció, a través de moltes peces i obres inèdites. Sembla mentida, però 125 anys després podem presentar obres de Rusiñol que no s'havien mostrat en públic fins ara mai, que explica una miqueta, o expliquen, volen explicar la seva faceta de col·leccionista, que és el que acabarà forjant l'esperit del Cap Ferrat. Per altra banda, també mostrem en aquesta exposició, en una part de la mostra que es diu Un cau de secrets, tota una sèrie d'obres que normalment el visitant no pot veure, que són aquelles obres que estan a la reserva, perquè el Cap Ferrat no és solament el que veiem quan visitem l'edifici, sinó totes les obres que no podem ensenyar senzillament, com la majoria de museus, per manca d'espai. Moltes d'elles són, també s'han vist molt poques vegades i alguna inclús no s'ha mostrat mai en públic. L'exposició comença el recorregut explicant la idea de la participació del jove, joveníssim, 16-17 anys, Santiago Rusiñol, en el món que tenia un pes intel·lectual molt important a la Catalunya de la Renaixença, que era l'excursionisme científic. Quan parlem d'això, el que hem de fer és deixar de banda absolutament qualsevol referència a l'excursionisme actual, que és un esport, que és lleure, que és una altra cosa. Els excursionistes científics, entre ells Verdaguer, Domènec i Montaner, el Mirall, Narcís Oller, bé, la llista, Guimarà, etc., el que feien era escanejar el territori per primera vegada, de nord a sud i d'est a oest, buscant el coneixement no solament de les arrels culturals, de les nostres arrels culturals, de la llengua, del patrimoni, de la nostra geografia, de la nostra flora, fauna, etc. Rusiñol participa des del principi, des de l'origen del naixement d'aquestes associacions, l'any 76, i presentem una sèrie de dibuixos que ell fa en aquestes excursions. Alguns d'ells ja s'havien vist, tot això hem d'agrair molt el préstec del Centre Excursionista de Catalunya. Tenim el llibre de registre que no s'ha vist mai en públic tampoc, el llibre de registre de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, on a una pàgina determinada, que la tenim oberta per la pàgina, on el primer soci és Lluís de Maniquer Montaner i el cinquè és Jaume Rossinyol. Una diferència generacional molt gran, però de fet aquest adolescent està al costat d'aquest món de coneixement del territori. Presentem per primera vegada peces, per exemple, com una Mare de Déu del segle XIII, que pertanyia al primer Cau Ferrat. El primer Cau Ferrat és el Cau Ferrat que és el taller que ell va compartir amb l'escultor Clarassó a Barcelona, als baixos interiors del número 38 del carrer Montaner. Aquest cau es tanca quan s'obre el de Sitges, el 4 de novembre de 1894, que és el que celebrem. Doncs bé, aquesta Mare de Déu d'aquí és el resultat d'un regal que Santiago Rossinyol fa a una associació excursionista que li fa una visita. Aquesta visita, al març del 1887, és la primera notícia que tenim de l'existència del Cau Ferrat i de les seves col·leccions a Barcelona. Hi ha tot un... visita detallada, aquest senyor té tants ferros, té tantes ceràmiques, té tantes coses, i a més, com era habitual, l'anfitrió regalava una obra de la seva col·lecció per al museu de l'associació. En aquest cas, treballant conjuntament amb els tècnics del Centre Excursionista de Catalunya, hem pogut trobar aquesta peça que ells conserven des de llavors, però que no tenien molt clar d'on provenia i al final hem pogut doncs, arribar a saber que era, formava part de la col·lecció del Cau Ferrat. De Barcelona, repeteixo. Una altra part ens parla, i aquí potser és la part més estel·lar de l'exposició, ens parla d'aquesta devoció per al tema dels ferros. Pel tema dels ferros hem d'entendre aquest col·leccionisme de ferros no com un esperit, no des d'un esperit romàntic, de tornar un temps passat, a l'edat mitjana, etc. Rossinyol no tenia aquesta idea, sinó al contrari, és una revolució amb una vocació realment contemporània i moderna. Per què? Perquè en aquell moment, i això ens ho explica ell en un discurs que fa a l'Ateneu Barcelonès el 1893, un discurs titulat que es va publicar després, Mis Hierros Viejos, el que diu és que la indústria actual, actual de 1893, aquella primera industrialització sense disseny previ feia uns objectes absolutament terribles i que necessitàvem era fixar la vista en aquest passat esplendorós de la forja catalana, que ja es coneixia en aquell moment, que era la millor forja europea del període, per avançar en buscar la bellesa del moment present i futur. Per altra banda, en aquest text, que és molt interessant i molt programàtic del col·leccionisme de finals de segle a Catalunya, ell el que explica és que cal salvar tot aquest patrimoni de les urpes dels museus i dels antiquaris internacionals que estan arribant al nostre territori i enduent-se'n tot tranquil·lament, sense cap problema. Per què? Perquè Espanya no tenia, i no la va tenir fins molt més tard, una llei que protegís el nostre patrimoni. Per tant, la creació d'aquestes col·leccions el que tenia era una voluntat de fer de permanència del territori del nostre art. I ell sí que ho va aconseguir perquè no solament va fer la col·lecció sinó que després la va donar perquè fos un museu públic. Bé, en aquesta part hi han 38 dibuixos que no s'han vist mai de Rossinyol, que són els que ell va presentar a la primera exposició que va fer a la seva vida a Girona amb 17 anys, era una exposició col·lectiva, era l'exposició de Belles Arts de Girona, on ell va exposar juntament amb el seu mestre Tomàs Moragues. Moragues va fer una sèrie de pintures, ell també, i a més una part d'uns quants ferros. Bé, aquests dibuixos s'havien traspaparat, s'havien perdut, han aparegut ara i els mostrem per primera vegada, i amb ells són molt interessants perquè el que es veu és que ja amb 17 anys aquest jove Rossinyol ja té aquesta passió per aquest tema, però a més el que m'agradaria que pogués veure els visitants és la qualitat extraordinària, la capacitat tècnica que té Rossinyol amb 17 anys. Feliu Elias deia, i jo com ho llegia, pensava, ostres, com ho exigera, que Rossinyol era el millor dibuixant de la Catalunya del seu temps. i és allò que dius, bueno, devien ser molt amics, perquè realment hi ha dibuixants extraordinaris en aquell moment. Doncs bé, si us fixeu en aquests dibuixos fets als 17 anys, són d'un verisme fotogràfic extraordinari. Si ell després no practica aquest dibuix d'aquesta manera, és una qüestió purament de voluntat. No ho necessita, no ho vol, el que sigui, però la capacitat tècnica, evidentment, hi és. En aquesta secció és de les poques que el que hem fet és treure algunes peces del Cau Ferrat per posar-les al costat dels originals, per veure com algunes peces que anys més tard seran seves, després de molts anys de persecució, acabaran sent seves, ell ja les havia dibuixat i anar-les a trobar en allò on estaven amb 17 anys. I després, amb 17 i amb 20 anys, perquè altres són de l'any 81, quan ell té 20 anys, amb una exposició a Barcelona que se li demana fer tot un repàs dels ferros catalans i ell viatja per tot el territori, se'n va a Tarragona, Lleida, Girona, amb moltes poblacions catalanes per fer uns dibuixos que constituiran un àlbum. Un àlbum de les arts decoratives de l'edat mitjana, on ell és el responsable de dibuixar els ferros. Tots aquests dibuixos, propietat actual del Foment del Treball Nacional, que ens ho ha deixat, també és la primera vegada que es veuen.